Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Torna l'Aplec Internacional. Te'l perdràs? Vine amb nosaltres a la mítica trobada a favor de la cultura popular catalana. Aquest any ens trobem a Ostrava, però a més també coneixerem Viena, Praga, Bratislava i molt més. Del 27 de juny al 4 de juliol, vine a l'Aplec Internacional amb viatges fent camí. Truca'ns al 93 140 29 63 o connecta't a fentcamí.cat i t'informarem de tot. Fent camí, 93 140 29 63. Trentè Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món al festival de folk de referència als Països Catalans. Aquest dijous 11 a 9:45 del vespre, al CAT, Xavier Batllés farà un recorregut sonor i visual per la seva trajectòria amb el suport musical del grup Morena. I divendres a les 10 del vespre, també al CAT, Rosa Zaragoza en concert. Més informació a tradicionarius.cat, amb el suport de Ràdio Estel. Els diumenges a les 11 de la nit, Església d'Urgell. Totes les novetats de la nostra diòcesi i les accions de les diferents delegacions. Notícies, agenda, la glossa dominical de l'arcabisbe i molt més. Església d'Urgell, cada diumenge a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, una forma de ser.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a la taula de l'Evangeli. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el quart de Pasqua. I diumenge, en el que a l'Església celebrem, també, la Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions. Són els nostres convidats avui, Maria Josep Rosselló, mare de família, nutricionista, col·laboradora de Ràdio Estel, d'aquesta casa i de Ràdio Principat, i fa suport nutricional als malalts de càncer. Hola, benvinguda.
Molt bon dia a tots.
Mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana, vicari judicial i canonge de la catedral, tot això del bisbat d'Urgell. Què tal, mossèn Jaume?
Molt bé.
Sí? I Xavier Francino, que és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Bueno, per aquí altre cop, després de quantes setmanes? Ja em sembla que,
em
tens en plantilla.
Sí, sí, sí. Vostè tota la setmana treballant i fent de notari, de pare de família, i els diumenges a treballar a la taula de l'Evangeli.
Els diumenges de plantilla aquí, amb tu.
Però sempre ho diem i ho reconeixem. Sense vostès, sense els tertulians, en definitiva, no seria possible el programa. Per tant, agraïdíssims des de la cadena Estel de la col·laboració i la participació a la taula de l'Evangeli. Gràcies de debò, eh? I hem de dir també que l'Àlex Alsina és al capdavant dels controls i ell també porta la producció del programa. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
El dia de Pentecosta, Pere es posà dret amb els 11, alçà la veu i digué a la gent:
tot el poble d'Israel ha de saber sense cap dubte que aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l'ha constituït Senyor i Messies.
En sentir això, es van empenedir de tot cor i deien a Pere i als altres apòstols:
germans, digueu-nos què hem de fer.
Pere es va respondre:
convertiu-vos i que cadascú de vosaltres es faci batejar en nom de Jesús el Messies, per obtenir el perdó dels pecats. Així rebreu el do de l'Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i els vostres fills, i per a tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà.
Pere continuava confirmant això mateix amb moltes altres paraules, i els feia aquesta recomanació:
aparteu-vos d'aquesta gent innoble.
Els qui acceptaven la predicació de Pere es feren batejar, i aquell dia s'afegiren a la comunitat unes 3.000 persones.
darrera part del discurs de Pere el dia de la Pentecosta i la reacció dels qui l'escolten. Hi trobem la clara afirmació de que Jesús és el Messies anunciat a les Escriptures. Ho tenien molt clar en aquell temps, els primers cristians. Què hi diríem?
Era la notícia bomba i per tant...
Era el moment oportú.
Per ells tot girava al voltant d'això. Aleshores, per això totes aquestes setmanes de la Pentecosta tot va girant sobre el mateix, sobre la resurrecció de Crist i tot el que això comporta. En definitiva, jo entenc que això ens exigeix estar en una actitud permanent de conversió, de deixar-nos amarar per l'Esperit Sant. I això exigeix també portar una vida reflexiva, és a dir, les coses no passen perquè sí, ni ens han de passar al voltant. Nosaltres som part de les coses i, per tant, hem de reflexionar quin és el nostre paper i estar oberts a una millora permanent. I tot això s'ha de traduir en fets. Els que els escoltaven no es queden només amb la gran notícia, amb la bona nova, sinó què hem de fer? Què hem de fer? Aquell jove ric també li pregunta a Jesús què hi de fer per guanyar la vida eterna. Tot això s'ha de traduir en fets. Una cosa és la conversió i la fe. Però tot això, igual que els apòstols no s'ho podien guardar per ells, sinó que tenien que sortir a predicar-ho, doncs nosaltres també s'ha de predicar, i s'ha de predicar amb fets.
Vostè vol dir que potser a vegades els cristians, no sé si interpreto bé, que a vegades potser creiem que ser cristià, o sigui, aquesta resurrecció, aquest evangeli, aquesta vida nova, potser ens ha de menar a unes pràctiques religioses, anar a missa, confessar-nos, participar a la catequesi, sí, col·laborar a l'Església, però potser no...
I tenir uns sentiments molt profuns de fe i deixar-te commoure en la contemplació de la passió de Crist i alegrar-te amb les palmes, però tot això al final s'ha de traduir en alguna cosa.
En la nostra vida quotidiana, en la nostra relació familiar, en la nostra relació amb els veïns...
En la nostra relació amb els altres i amb com tenim present el que tenim al costat i com reconeixem en ell la presència de Jesucrist.
Però Pere sempre dona bons consells per mi, eh? Hi ha una frase que jo la valoro molt, i és: aparteu-vos d'aquesta gent innoble, són les males companyies, de les quals els que som pares, mares i padrins, padrines, ens preocupem molt. Molt. Perquè, efectivament, les males companyies poden tenir una influència tremenda. I possiblement ja passava les hores, perquè ho diu Pere, no?
Sí.
Però si ho traslladem a l'actualitat, no? Desitgem, no?, que els nostres fills trobin bones companyies. Són tan importants. Hi ha coses que no queda més remei, has de conviure, però realment els amics els pots escollir. Aquesta és la gran sort de l'amistat, no? Els amics els escolleixes. Mira, la família et ve donada, però els amics els escolleixes. Sí. Per tant, crec que és un molt bon consell, eh? I demanar que hi hagin bones companyies pels joves és, de veritat, altament desitjable. Eh?
Ara tot això ho veiem molt clar. Però no sé si era tan clar el primer dia. Com sempre es diu, sabem més coses de Jesús nosaltres que tota la gent de la primeria. Sí, sabem moltes més coses de Jesús. Perquè si ho haguessin tingut tan clar, per què els concilis per fixar el dogma cristològic de la primitiva Església? Ho sabien massa, qui era Jesús. A vegades es passaven afirmant la divinitat i negant la humanitat. I a vegades es passaven negant la humanitat i afirmant la divinitat. Tenim més clar nosaltres qui és Jesús que ells.
Clar, perquè va ser un gran revolucionari.
No solament per això, sinó que s'ha aprofundit molt en el Crist històric, que és el mateix que el Crist de la fe. El Jesús històric, que és el mateix que el Crist de la fe.
Sí, però potser la seva simplicitat també era més autèntic i els hi facilitava més les coses. A vegades també ho compliquem
sí, però
tot
no,
molt.
No sabien qui era Jesús, no. Si no haguessin fet els concilis per fixar el dogma cristològic, eh?
És que els deixebles van viure amb ell, però les altres persones, aquells que pregunten en aquí què hem de fer, tal vegada ni el van conèixer. I aquesta és la gran dificultat.
Sobre aquest tema, Maria, fet així...
Vol dir que molt bé, molt interessant aquesta apreciació.
També vam tenir una gran conversa amb el doctor Martí el Salsiquí.
L'arquebisbe Martí Alanis.
Sí, a Barcelona. Vam tenir una gran conversa sobre qui era per nosaltres Jesús i qui era per la primitiva església Jesús.
Sí, però alhora, aviam, i no dic que l'un exclogui l'altre. Podia ser que ells no sapiguessin tot el que l'Església sap ara i la doctrina que s'ha anat elaborant al llarg dels segles, però posaven els seus béns en comú, se cuidaven de les vídues i dels orfes. Això es coneix a Jesús.
Bueno, però ja us vaig dir un diumenge passat, em sembla, que aquella comunitat del capítol segon del llibre dels Fets dels Apòstols és la comunitat del capítol sisè, on hi ha soroll i crits per la qüestió econòmica, de reeconòmica.
Però és que potser aleshores Jesús tenia que haver anat amb un món ideal, a crear la seva església amb un món sense gravetat, sense maldat, sense rossament, etc. I sense diners, és clar. Si hi ha diners i si hi ha riqueses, doncs hi ha desigualtat i hi ha de tot això. Però compartien els seus béns i els posaven en comú. I això es coneix a Jesús.
Bé, ara ja hi ha aquí un debat molt interessant. A veure si continua mossèn Jaume, vol respondre'l, però esperi, en tot cas, ara amb la segona lectura...
O no sé si diré res.
Ah, val, com vulgui, també està en el seu dret.
No veus que hi ha aquests doctors?
Anem a escoltar la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pere, del capítol segon.
Estimats, si després d'obrar bé us toca sofrir i us suporteu amb paciència, això sí que té mèrit davant de Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres i així us deixà el seu exemple perquè seguiu les seves petjades. Ell no obrava amb violència ni tenia mai als llavis la perfídia. Quan l'insultaven, no responia insultant. Quan el turmentaven, no responia amb amenaces, sinó que confiava la seva causa a aquell que judica amb justícia. A la creu, ell portà, en el seu cos, les nostres culpes, perquè no visquem com a pecadors, sinó com a justos. Les seves ferides ens curaven. Tots vosaltres anàveu errants com un ramat que es dispersa, però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià.
Per a un cristià que ha de suportar dificultats i sofriment, com es diu l'autor d'aquests versicles, el millor model és Crist Jesús, no cal dir-ho, no cal fer molta elucubració per arribar a aquesta conclusió. Però a veure, això, la nostra vida quotidiana, la nostra vida de cada dia, la nostra vida, en definitiva, de cristians d'aquest segle XXI, com ho duem a terme? Com ho realitzem? Què els hi sembla?
De manera difícil, perquè aquesta és la gran prova. Fixa't que diu, obrar bé i després et toca sofrir. Perquè si tu t'has equivocat, possiblement serà més fàcil dir, bueno, és que clarament jo em vaig equivocar. Però moltes vegades a la vida és així. Obres bé i després, com aquesta vida és efectivament un món imperfecte, amb diners, amb interessos, amb moltes coses, amb molts egoismes, et toca sofrir. I això és la gran prova. I, per tant, portar bé aquest patiment, portar bé d'aquesta manera, com diu, no respondre amb la mateixa moneda, no anar amb la llei d'abans, perquè, efectivament, fins a Jesucrist era la llei del talió, ull per ull, i com deia Gandhi, ull per ull i el món es quedarà sec. Però realment és difícil. Per tant, no és fàcil. I si no tens una fe i no tens a Jesús com model, realment és difícil passar per aquestes proves. Per tant, no és fàcil.
A veure, què diuen mossèn Jaume?
Què vols que digui? Sant Pere ja ens ho ha dit ben clar. Què vols que afegi?
Bé, doncs...
Bueno, si ni Jesús no va poder contentar a tothom... Jo penso que el qui aconsegueix acontentar a tothom i no fer mai un enemic, diguem-ho així, vol dir que tampoc... que no ha fet el que li tocava fer. Per què t'has de mullar? t'has de mullar. És a dir, aquest relativisme de que tot està bé i res no està malament i que tu fas això perquè et dona la gana i pots fer i jo faig l'altre perquè em dona la gana i ho puc fer també, tot això al final vol dir que no has pres partit, que no t'has mullat i que no has fet les teves opcions. Hi ha el bé i hi ha el mal. I s'ha d'optar. Aleshores, passar per aquest món contentant a tothom, jo crec que és impossible. Certament, obrar més bé del que ho va fer Jesús i va acabar com va acabar, doncs, pobres de nosaltres, què hem de fer? Aleshores, això, en coses més importants o en coses més lleugeres, però tots ens veiem en la situació de tenir que optar, de tenir que prendre una actitud i saber que aquella actitud amb uns contentarà i als altres els disgustarà. Aleshores, no cal aferrissar-s'hi, però al final has de prendre partit i has de distingir el que està bé del que no ho està. I això certament et portarà disgustos, i et portarà enemics, i et portarà... El qual no ha de fer que tu te desviïs del teu camí. Sí que és veritat que has d'obrar amb caritat, has de mirar de causar el menor dolor possible, del menor perjudici possible, però tu has de tenir el teu camí, has de tenir el teu nord i has de seguir. Això, doncs, aviam, jo a la meva feina m'hi trobo molt sovint. En quin sentit?
Bueno,
has d'optar de vegades, perquè, és clar, te ve un i t'explica una pel·lícula. I dius, oh, doncs mira, té tota la raó. Te ve un altre i t'explica una pel·lícula dels mateixos fets, però completament diferent. I al final necessites dir, no, jo penso que la raó està aquí. Esclar, això saps que et disgustarà amb un altre. Les relacions entre la gent no sempre són relacions entre iguals. Hi ha uns que són més poderosos, hi ha uns altres que necessiten més ajuda. Aleshores, quan te decantes per equilibrar les posicions, pues és fàcil que disgustis el que en principi té la posició de poder. Però la meva feina és una posició, és d'equilibri. Esclar, això no pots ser neutre en aquestes coses. Has d'optar i aleshores tu tens Jesús, que és el contrast amb el que has de confrontar les teves decisions de vida. Què faria Jesús? Això s'ajusta al missatge de l'Evangeli. Què és estimar?
Està bé, eh? Això deu ser dur, però ha de ser una experiència molt interessant també, perquè defensar la veritat, entre cometes, no? Defensar la veritat i admetre que fent-ho pots fer... quedaràs, entre cometes, de malament davant l'altre, però te la jugues i... Sí. Però ets coherent amb les teves creences.
I a la nit se dorm molt bé.
Sí. Eh? I no el critiquen, no el critiquen a vostè, o què?
Perquè suposo. Te diré d'una altra manera. Amb el que t'acabo de dir, hauria de dir, espero que em critiquin.
Sí, perquè, sí.
És impossible.
Perquè vol dir que m'he mullat i que he optat pel que jo crec que és ètic, pel que és just. Esclar, el qui no es mulla, el que no opta, el que va nedant i guardant la roba i trampejant les situacions, sí. Aquest potser sí que acaba aconseguint no enemistar-se amb ningú. No sé si és el nostre objectiu.
Sí. No. Jesús se la va jugar. Per tant, també nosaltres tenim algun número també per fer-ho.
Sí, va amb el sou.
Va amb el sou. Molt bé, doncs continuem endavant. Ens manca per escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli, però recordem abans als nostres oients que estem conversant en aquesta tertúlia al voltant de la litúrgia del diumenge quart de Pasqua amb el Xavier Francino, pare de família, notari a la Seu d'Urgell, amb mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana, vicari judicial del bisbat d'Urgell i canonge de la catedral, i amb la Maria Josep Rosselló, mare de família, nutricionista, col·laboradora de Ràdio Estel i Ràdio Principat, i fa suport nutricional als malalts de càncer. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús parla així.
Us ho dic amb tota veritat. El qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves. Cadascuna pel seu nom i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al davant. I les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys.
Jesús es parlà amb aquest llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà.
Us ho dic amb tota veritat. Jo sóc la porta de les ovelles. Tots els que hi havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers. Però les ovelles no em feien cas. Jo sóc la porta. Els que entrin, passant per mi, se salvaran del perill. Podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a desdir.
Paràbola sobre la porta de les ovelles i la relació que aquestes tenen amb el seu veritable pastor, en referència a Jesús, el bon pastor. Qui vol començar, Maria Josep?
Jo admiro la intel·ligència de les ovelles, que reconeixen la veu.
Mossèn Jaume riu.
Que saben seguir a qui han de seguir.
Ara li preguntarem per què riu.
Però de veritat que, per desgràcia, de veritat, en aquest món de tanta facilitat d'informació, no dic de formació, sinó d'informar-se. No vol dir que de lo que t'informi sigui veritat. Veus tanta gent que s'ho creu tot, que creu unes coses absolutament absurdes, que això els porta fins i tot a posar en perill de la seva pròpia vida. Això per un costat. I per l'altre, aquesta última frase, els lladres només venen a robar, a matar, a fer destrossa. Continuen havent molts lladres, eh? És molt actual, això.
Sí? No ens n'havíem adonat, no, d'això. Mossèn Jaume, no. Vostè, que ha mirat així a la Maria Josep quan has... Què volia dir?
T'ho explicaré prou.
Expliqui-m'ho, sisplau.
Jo sóc un gran fan del Paco Martínez Soria.
Era una bellíssima persona.
Molt. Un gran home, era.
Sí.
Un gran home.
Sí, el vaig conèixer, una gran persona.
Era un gran home.
Sí.
Un fill monjo poblet.
Sí.
I pensava en una pel·lícula de les ovejas. I les que s'estimen molt. I les crida pel seu nom, també. I les ovelles hi van a darrere. Pensava en això, Maria.
També. Per això reia, no?
Per això.
La intel·ligència de les ovelles, no?
La intel·ligència de les ovelles. Sí. Bé, espera que ara la part seriosa.
Seriosa, digui.
A mi el que em crida sempre l'atenció és que Jesús és la porta. I si no entrem per la porta, malament ho tinc. Som uns bandolers i uns pistolers. I uns lladres. Si volem entrar al ramat, doncs tenim d'anar per mitjà de Jesús. No hi ha cap altra alternativa.
Bueno, Jesús es presenta aquí com la porta, en un altre passatge de l'Evangeli se'ns presenta com el camí, la veritat i la vida. Camí només n'hi ha un. Aleshores, la veritat és que estem en un món molt estrany, molt complicat, en què les ofertes des de tots els àmbits que se'ns fan són tan edulcorades i tan atractives i tan ben presentades que és molt difícil i cada cop més distingir el pa el gra de la palla i distingir la veu del pastor de la que no ho és. Clar, en un primer moment hi havia la veritat i hi havia la mentida. Després tot això es relativitza. No, tu tens la teva veritat, jo tinc la meva veritat, i la meva és tan vàlida com la teva i no intentis convèncer-me perquè no hi ha res a convèncer. Aleshores, què vol dir això? Que ja no hi ha una veritat que tots haguem de buscar, sinó que cadascú té la seva. Això és un relativisme que al final no ens porta enlloc. Després, ara, darrerament, ja apareix la que en diuen la postveritat. És a dir, tu tens la meva veritat, jo tinc la meva, però, a més, jo de la teva veritat en faig el que vull. Aleshores, lo important ja no és què és veritat i què no, sinó què és el que jo puc fer creure. Amb el qual, el panorama del que és la veritat, quan Jesús ens diu, jo sóc el camí, la veritat i la vida, és molt, molt fosc, és molt estrany, és molt confús tot plegat. Però, és clar, aquí, quan ens diu els qui no entren per la porta són lladres, esclar, totes aquestes ofertes de models de vida que se'ns fan des de tots els àmbits polítics, mediàtics, econòmics, etcètera, etcètera, tot el que no és contrastable amb Jesús ens acaba empobrint, ens roba. Ens roba la nostra dignitat, ens roba la nostra personalitat. I, per tant, efectivament, són lladres, ens roben.
Maria Josep?
Però fins i tot la pròpia Iglesia és la que ha d'entendre que la porta Jesús, perquè si no, fins i tot vulguem, no? Ser bons cristians si no seguim realment aquesta filosofia de vida, que jo ho podia comprar molta part de joves, no? Que Jesús ens va portar de tots els homes som iguals, és la primera persona, i aquí li poso la humanitat, no? que va dir Pare Nostre, i va igualar a tots els éssers humans, i va impregnar de respecte cap a l'altre. Però és que la pròpia Iglesia ha d'entrar per aquesta porta. Ja no és només els altres, no? I aquí estic parlant de mossens i de...
I tothom.
I ser conscients de que la porta és Jesús.
Perquè és que si no...
No és l'Església, l'Església és un instrument.
Perquè si no tots podem ser lladres, Tots podem ser lladres. I tots podem venir a robar per el nostre interès. I efectivament un té una veritat i un altre diu que té una altra veritat. Però no ens equivoquem, hi ha coses que són fets. I els fets són fets. Ara... És de dir, aquí, a l'altra punta del món serà de nit. Però ara és de dia.
El president americà parlava de veritats alternatives.
Perdona.
Ara ja no hi ha mentides.
Perdona.
Ara hi ha veritats alternatives.
Jo estic parlant ara és de dia, però, per exemple, en cas d'una violència, o, per exemple, una violència de gènere, hi ha un fet. No és jo tinc la meva veritat i l'altre té l'altra veritat. Quan hi ha una violència, hi ha una violència. Quan hi ha una agressió amb un menor, hi ha una agressió amb un menor. Per tant, aquest sempre parlar, jo tinc la meva veritat, tu tens la teva, i tot és relatiu, això no és cert. Això és una falsedat que està portant a un món en el que tot es pot defensar, tot està permès.
Bueno, però és el que hi ha, és el propi de l'individualisme que impera, en el que només ens cal mirar la publicitat. Publicitat no és per fer publicitat. Bueno, d'un diari de gran tirada, que deia l'opinió que més importa és la teva. Depèn de qui siguis. Depèn de qui siguis. Aleshores, fixeu-vos en la quantitat de campanyes publicitàries que s'estan basant sobre la teva capacitat de decisió. Ningú no t'imposa res. Ets tu el qui ho decideixes tot. Bueno, depèn. Depèn de quina formació...
Ja ni tan sols volen entrar per una porta. Ja volen saltar directament la valla i robar,
sí,
eh?
Sí, bueno...
Seguint el que ens diu aquest evangeli.
I jo acabo, suposo, amb aquelles paraules de diàleg entre Jesús i el governador romà. I la veritat que és...
Doncs queda aquí, perquè ara la sintonia de fons que el nostre tècnic de control, l'Àlex Alsina, ens posa, vol dir que hem arribat, ja no podem conversar sobre això, però bé, és una bona interpel·lació també per a nosaltres. Moltíssimes gràcies, Xavier Francino, per la participació al programa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Maria Josep Rosselló.
De res. Bon mes de maig, que ja estem al...
Gràcies. I també a mossèn Jaume Vila, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Maria.
I, com no, també a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per ser fidels al programa setmana rere setmana. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem que la nostra adreça és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. També donem les gràcies a l'Àlex Alsina per la col·laboració en la part tècnica. I saben que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.